El Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.
Sabadell ha entrat a una fase zero avançada del desconfinament, cosa que implica que els comerços podran obrir sense cita prèvia, però encara no poden obrir les terrasses ni es permeten reunions amb la família. No hi ha canvis tampoc pel que fa a l'obertura de les escoles ni sobre què passarà a finals de juny o durant el mes de juliol amb els casals d'estiu. En els pròxims minuts mirarem d'esbrinar com es preparen les entitats i els col·lectius de cara a les possibles activitats previstes pels mesos que venen. En parlem primer amb Xavi Oliver, membre de la coordinadora d'esplais del Moviment d'Esplais del Vallès. Molt bon dia.
Bon dia.
Esteu preparant ja els casals d'estiu al MEP?
Sí, estem preparant una mica els casals d'estiu, però bueno, anem tirant pedres una mica sense saber on anem i com acabaran, ni com es podran fer, ni res.
Per tant, amb quines premisses els esteu preparant? És a dir, com ho feu? Perquè si no teniu gaires coses clares, no entenc que ha de ser complicat, no?
Bueno, sí, diguéssim que diumenge passat la Generalitat va treure un document marc sobre quines havien de ser les distàncies de seguretat, l'organització dels casals, etcètera, perquè siguessin un espai segur. I, bueno, ens vam sobtar perquè semblen una mica bastant incompatibles amb el que fins ara hem conegut com a lleure, amb valors de, bueno, de compartir, del contacte, de poder jugar plegats, de tot això, i, bueno, sembla que aquest any els casals i les activitats d'estiu seran bastant diferents.
Clar, però, perquè guardar les distàncies amb nanos de segons quines edats pot ser més senzill que amb d'altres, no? Però, igualment, les activitats d'estiu acostumen a ser, no?, d'estar molt tots junts, no?
Sí, normalment sí, i, bàsicament, els casals sempre s'han... Bueno, sempre s'han caracteritzat per això.
Clar, també es parla de que hi hagi menys concentració de nanos, no?, grups més petits. Això entenc que també fa plantejar-vos si heu de contractar o no més professionals?
Sí, en principi sí, clar. El que passa del document és que explica les mesures però no explica detalladament com s'hauran de dur a terme. Llavors parla de responsabilitat, de que puguem mantenir un espai segur a la distància, però no parla si hi haurà un nombre màxim d'inscripcions, si no... i hem de rebre moltes formacions, però tampoc s'especifica de quina manera rebran, i per tant és això, estem una mica inconcrets. Nosaltres estem una mica ara mateix desemparats. Entenem que s'està treballant aquestes últimes setmanes a contrarrellotge, però estem una mica sense saber cap on podem tirar.
Clar, però d'aquesta manera com es pot fer una planificació d'un casal, no? Perquè entenc que de normal, a finals del mes de maig o mitjans del mes de maig com estem ara, ja teniu bastant encarat, no?, com seran els casals d'aquest any i fins i tot potser amb les inscripcions ja en marxa, no?, en part.
Sí.
Quin marge de temps necessiteu per poder organitzar un casal d'estiu?
Home, el primer que cal considerar és que aquests casals d'estiu seran reduïts. Entenem que hi haurà menys gent i si es limiten el nombre de places no es podrà apuntar a tothom qui vulgui a aquests casals. Llavors, bueno, de moment treballem amb això i treballem amb la premissa que volem que es facin i almenys servir, o sigui, donar un servei a totes les famílies i de Sabadell que necessitin un servei per juliol, per la conciliació familiar, que els infants, bueno, puguin estar amb nosaltres mentre les famílies treballen i tot això. Llavors, en principi plantegem de moment uns casals mínims, a no ser que augmentin molt els recursos per part de l'Ajuntament, que ja ha presentat el pla i que hi ha coses que ens afecten, però també de part de la Generalitat, que de moment no ens ha concretat cap mesura econòmica.
Clar, de moment, amb tot això que esteu veient d'aquest llistat de recomanacions que plantejava la Generalitat, quines activitats teniu clar que sí que podreu fer i quines veieu que clarament no podreu fer?
Bueno, en principi podem mantenir piscines i tenim molt clar que haurem de prioritzar fer moltes excursions a l'aire lliure i per Sabadell, sobretot, conèixer rodals, etcètera, etcètera, no? I el que la limitació principal és que tot s'estructura en grups de 10 i, per tant, aquests grups treballaran molt individualment i no es podran relacionar amb altres grups. Llavors sí que podrem fer tallers en principis i que podrem fer activitats, però hauran de ser molt limitats entre... No podran ser a gran escala ni activitats conjuntes.
I a hores d'ara preveieu haver de contractar, per tant, més monitors? Heu fet ja xifres, heu fet anàlisi de quants monitors més us caldrien?
Home, nosaltres hem calculat que el millor per nosaltres, encara que la ràtio normalment és 1-10, hauria de ser 5 o 6 per garantir totes les mesures que hi ha, controlar els infants, poder-los, els hem de portar diversos cops al dia a rentamans, a ventilar els espais, netejar cada una de les coses que utilitzem, per tant necessitem molt més personal que de normal. I el doble de personal significa el doble de despesa que haurem d'assumir i no volem que, òbviament, que això recaigui sobre les famílies ni sobre les entitats.
Us heu marcat ja una data límit per dir si tal dia del mes de juny no sabem exactament com ha de ser el casal, no el podrem tirar endavant aquest any?
A veure, la setmana passada vam fer una primera reunió amb el Departament d'Educació d'aquí, bueno, la regidoria de Sabadell, on les entitats vam, totes les entitats, vam marcar quines eren les nostres, bueno, inquietuds, i a partir d'ara ens han cridat a seguir treballant aquesta setmana i la que ve, si d'aquí 15 dies jo crec que no tenim cap resposta clara i ens quedem desemparats, doncs nosaltres segurament m'haurem de dir doncs, que no, de moment per això sembla que anem treballant conjuntament i que sí que es podran fer, eh? I per tranquil·litzar pues, estem contents en aquest sentit, però instem a que segueixi així.
És a dir, la percepció és que es podrà fer, però necessiteu que les mesures es prenguin el més ràpid possible, no? I que, si més no, les idees quedin clares el més ràpid possible.
Exacte, per poder treballar nosaltres de manera clara, perquè ja et dic, anem movent algun fil, però tampoc podem assegurar res a ni les AMPAs ni a les famílies, perquè ara mateix no tenim res clar, ni nosaltres ni les institucions. Per tant, és una mica anar a cegues i seran uns casats, això, molt fets a última hora, eh?
Uh-huh. Clar, habitualment, quants alumnes arriben a passar pels casals d'estiu del MEP?
Home, doncs tenim unes 4-5 escoles, depèn de l'any, i això comporta que al MEP hi pot haver uns 600 infants més altres casals que organitzen les entitats. Les entitats pròpies del MEP que també organitzen casals, que també són 5 o 6, i per tant, en total, si sumem les dues, podria haver-hi uns 1.000 infants de Sabadell perfectament.
I clar, el que teniu clar és que aquest any cobrir 1.000 infants és pràcticament impossible, no?, amb aquestes mesures que planteja el govern.
Home, tal com es presenten, no. També l'Ajuntament aquí és on ha d'apostar també per casals i cedir-nos tots els... com més espais ens pugui cedir, escoles senceres amb totes les aules, instituts, centres cívics, inclús espai públic, si l'Ajuntament cedeix en aquest sentit, doncs, òbviament podrem agafar més gent.
Perfecte, doncs moltes gràcies per haver-nos atès, Xavi Oliver, membre de la coordinadora del Moviment d'Esplais del Vallès. Gràcies i que tinguis un molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Seguim endavant en la conversa per descobrir com es preparen els casals d'estiu de la ciutat. Conversem ara amb el director de l'Esquitx, el Sergi Asensio. Molt bon dia, Sergi, gràcies per atendre'ns.
Bon dia a vosaltres.
A l'Esquitx esteu preparant casal d'estiu per aquest any?
De fet, nosaltres, bueno, quan va començar tot el tema del confinament, pensàvem que això duraria uns dies i no ens va bé. És a dir, vam començar a preparar-los. De fet, la programació està feta pensant en un escenari que fos normal. La situació actual és que sabem que la situació no serà normal, per tant, ara estem treballant en l'escenari de com en la possible realització d'activitats d'estiu, com ho podríem adaptar, perquè el que sé que des d'Esquitx tenim molt clar que no podem dir que serà una activitat normal.
Sí. Clar, esteu preparant un pla B, no? Diguéssim, veient tot el que havíeu organitzat, que us serveix i que heu de canviar, no?
Exacte, sí. I clar, no es pot descartar cap escenari, és a dir, la Generalitat va dir que en la fase 3 es podrien fer casals amb unes condicions que per nosaltres i que per la majoria d'entitats de base és inassumible, però també estem parlant de que no sabem en quina fase serem, és a dir, que ja fins i tot l'escenari de no poder realitzar casals, de poder-los realitzar d'una manera diferent i d'una manera el més semblant al que coneixem un casal d'estiu.
Clar, a hores d'ara què sabeu, Sergi, però? Què sabeu a hores d'ara de com podran ser aquests casals?
A hores d'ara sabem el que la Secretaria d'Infància de la Generalitat va anunciar amb un document de 13 pàgines, una mica, per resumir-ho molt fàcilment. El que ens va dir en fase 3, es podran fer activitats d'estiu, en el nostre cas, per exemple, també fem colònies, no? Pues venien a dir, també es podran fer colònies, campaments, rutes, casals, és a dir, tot igual, amb les mateixes ràtios de monitors, i això sí, amb unes condicions que és on nosaltres creiem que és inassumible, no? Amb un distanciament social de 2 metres, qui coneix els infants i qui té fills, germans, ja sap que és molt difícil aquest distanciament, pues estem parlant de nens que els demanem pues, que tingui un distanciament de 2 metres, ho veiem molt inviable. Amb una mateixa ràtio de nens, sense plantejar limitació d'aforament. Bueno, sí que fa un plantejament de metres quadrats, però és que ens sembla molt que no s'acoti un aforament, és a dir, estem parlant de que podrem fer casals i entitats que estan fent casals de 150 nens, 200 podran fer aquests casals. Hi ha moltes incerteses, ens demanaran que aprenguem, o sigui, aquest decret deia que haurem de prendre mesura cada dia amb un termòmetre a tots els infants que entrin, a registrar-ho en un aplicatiu, ens fan responsable de salut. Nosaltres tenim molt clar que els educadors, monitors, no tenim una formació en salut i no ens poden responsabilitzar d'això, no? I és una de les coses que estem demanant, acompanyament en el tema salut i sobretot que les normes siguin molt clares i sobretot realitzables, perquè ja us dic, és a dir, fer cas amb distanciament social ho veiem bastant, bastant difícil i poc factible.
Mm-hmm. Clar, aquest distanciament social amb nanos petits és complicat, però no sé si això el que us implica a hores d'ara és que us hagueu de plantejar bé de contractar més monitors, també, Sergi.
Clar, és una de les coses que estem demanant i el decret aquest no contempla. Nosaltres pensem que la ràtio no pot ser 1-10, que hauria de ser 1-5, 1-6. De fet, es va filtrar un document a les entitats, d'un document de salut de la Generalitat on parlava d'aquestes ràtios i de cop aquest document ha desaparegut del mapa i ja no d'allò. Entenem que és perquè al final l'administració no vol assumir aquest sobrecost i tampoc poden exigir que les famílies tinguin aquest sobrecost. Llavors, per nosaltres, pensem, la fórmula ha de ser obrir els espais de la ciutat, és a dir, aquí sí que entra directament la competència de l'Ajuntament, obrir espais públics com són les escoles, els centres cívics, qualsevol equipament que pugui ser necessari. També pensem que és molt important l'espai públic, i si s'ha de tallar carrers, si s'han de disposar places, creiem que és òptim. I llavors, per què dic tants espais? Perquè creiem que el que hem de fer és fer grups reduïts, és a dir, no grans aglomeracions, casals petits, poso pel cas, un grup de 15 nanos, pues segurament serà necessari 2-3 monitors perquè aquests grups pues tirin endavant. Això vol dir que cal finançament perquè les famílies no tinguin un sobrecost. I amb això és el que estem lluitant. La setmana passada l'Ajuntament va aprovar un document de mesures extraordinàries pel Covid. Bueno, hi havia... No tinc cap feedback, no he pogut parlar amb l'Ajuntament directament, aquesta setmana sembla que sí, però bueno, hi havia una partida que es contemplava a l'estiu, al Lleure, de 90.000 euros pels casals d'estiu. És veritat que és un augment considerable, per tant, pensem que bueno, podem ser optimistes a nivell de que sembla ser que l'Ajuntament està posant recursos. Hem de veure també la Generalitat, que té moltes competències amb el tema dels casals, a quins recursos posa.
Però, Sergi...
Sí, perdona.
No, dic que per acabar, una última pregunta. Teniu una data límit? És a dir, teníeu un casal preparat, heu hagut de fer canvis o esteu plantejant canvis? Però si d'aquí 3 setmanes, 4 setmanes, quant de temps necessiteu per muntar un casal? I per tant, quin marge de maniobra teniu si tarden molt en arribar a les definicions de com seran aquests casals?
Clar, nosaltres estarem fins a l'últim moment pues, intentant apostar per poder oferir alguna activitat perquè creiem que és important per la infància pues, poder tenir un espai després de tants dies confinats i sense escola. El que passa que ho volem fer amb seguretat i no ho farem, és a dir, nosaltres el plantejament de no fer casals també hi és per la seguretat dels propis infants. Llavors, clar, s'han de gestionar inscripcions, s'han de fer moltes coses. Jo crec que hauríem de poder arribar a principis de juny tenint una certa certesa per poder organitzar tot bé i sobretot saber com els hem de fer. Ens ho han de dir molt clar perquè fins ara tot és com molt obert i molt incert.
Doncs Sergi Asensio, director de l'Esquitx, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Molt bé, a vosaltres.
Que vagi molt bé. Però les entitats esportives també són les encarregades d'organitzar casals d'estiu i activitats per petits i joves a Sabadell. Una de les entitats que aglutina molts nens és el Club Natació Sabadell. En parlem amb el Carles Poyato, que n'és el director general. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns, Carles.
Bon dia, tingueu gràcies a vosaltres per la trucada.
Al club ja teniu el casal d'estiu a punt o esteu esperant una mica que hi hagi més concrecions?
Nosaltres habitualment, per qüestions internes, el deixem pràcticament gestit entre el mes de març i abril, i aquest any no ha estat diferent. Nosaltres el teníem molt avançat quan va passar el que va passar, i l'hem acabat de rematar els últims dies del mes de març i els primers dies del mes d'abril. Què ens queda per fer? Si puc dir que el tenim preparat? Sí. Puc dir que el volem fer? I tant, també. Què ens queda per fer? Ens queda per fer tot l'apartat de comunicació, que és aquí on estem una miqueta amatents al que puguin dir les autoritats competents. no sabem, ningú, dels companys d'altres entitats o d'altres clubs que puguin fer casals, no sabem quines seran les restriccions o les normatives finals. Fins ara tot és una incògnita. Nosaltres el que tenim clar és que hem fet un casal i que segurament, si finalment els podem fer tots plegats, haurem de fer microcasals. Perquè ja no funciona el mateix sistema que abans, on podíem arrossegar un número important de nens i nenes, anar d'excursió en un autocar, fer tots junts al bany de mig matí. Ara hem de fer altre tipus. Però bé, estar-ne preparats estarem, tenim clar que el volem fer, i només el deixarem de fer si les autoritats sanitàries es diuen que no es poden fer.
Mm-hmm. Clar, en aquest sentit, les autoritats sanitàries han anat dient algunes coses, no? Si estem en fase 3 es podria fer així, es podria fer així. Perdó, això us obliga a modificar de manera substancial la planificació i l'organització que ja teniu feta?
Sí, sí, evidentment obliga, perquè un dels primers requisits de seguretat que ja existien des de sempre era el famós RATI, monitor nen. Amb això estem esperant quin haurà de ser el RATI, perquè no és el mateix controlar un monitor 10 nens, que han d'estar a 2 metres de distància, amb el qual l'últim el tens a 7 metres, que tenir-ne un monitor cada 5 o un monitor cada 3. Després tots haurem de fer números, perquè arribarà un moment que a partir d'un cert requisit podria no ser rentable, que no ho sabem ara, no ho sabem, perquè el pot substituir amb altres tipus d'activitat. Però en el nostre cas, com a entitat i els espais que tenim, saps que hi ha el que ho podem fer amb molta garantia de seguretat, perquè tenim espais molt amples, tenim espais exteriors, però tot és una incògnita i ja us deia que nosaltres estem pendents de conèixer els requisits finals per implementar el canvi final que sigui necessari i poder-ho comunicar a les famílies. Jo també sóc pare d'un nen i una nena en edat de gaudir de casals a l'estiu i realment com a pare no és que m'amoïni perquè penso que tothom que vulgui fer ho farà amb seguretat, però com a pare, i suposo que el resto de pares i mares pensen el mateix, el que volem és tenir una certesa des d'on podem deixar els nostres nens i nenes que puguin gaudir d'uns dies que han estat difícils per tothom. Molts pares hauran de treballar, mares també hauran de treballar, i necessitem que els nostres fills s'ho passin bé però que estiguin segurs.
Clar, i això com es casarà tot plegat, no? Perquè vosaltres, per exemple, teniu l'avantatge que es diuen que el clor no és un gran dels desinfectants del coronavirus. Per tant, sembla que la piscina seria un espai net, però clar, llavors ja els vestuaris, com es poden canviar, com no es poden canviar, si ho han de fer amb un monitor a prop, aquest distanciament com es garanteix, no? Hi ha moltes coses, no?, damunt la taula.
Hi ha moltíssimes coses, i és curiós, ara que em comenteu el tema de les piscines, perquè sembla que tothom veu que l'aigua amb clor és un espai higiènic, tothom menys l'autoritat sanitària. Estem fent esforços per fer entendre que és un espai net per tothom, pel soci, de peu, pels nens i nenes que puguin venir a fer casals. El tema dels vestuaris, tenim distribuïts molts espais per tota la instal·lació que podem deixar en exclusivitat, doncs, perquè entri un nen amb un monitor a canviar-se o que entrin 2 nens o 3 nens amb un monitor a canviar-se. Vull dir que això ho podem solucionar. A mi el que m'amoïna és que les autoritats, com diem, els del pis de dalt, puguin entendre que tenim espais segurs. Nosaltres ho creiem. El tema de logística i operacional ja el buscarem. No m'amoïna tant, això. A mi m'amoïna conèixer quan abans possible quins són els requeriments.
Clar, aquesta és l'altra. Quin marge necessiteu? Us ho preguntava tots, no? És a dir, quina és la data límit en què heu de tenir una idea clara de com s'ha de fer el casal d'estiu per poder-lo posar en marxa? Perquè entenc que no és cosa tampoc de 2 dies. S'han de fer les matriculacions, s'han de fer les inscripcions, s'han de comunicar, no? S'ha de difondre. Quin marge necessiteu?
Data límit, no vol dir ser agosarat, però un casal, si ja el portes fent des de molt de temps, ja tens el que és l'esquelet muntat. La data límit és una miqueta més aviat de necessitat dels pares. Quan els pares i les mares s'incorporen a un món relativament laboral normal, aquesta serà la data límit i malauradament no la podrem decidir nosaltres. Nosaltres, si em pregunteu per qüestió d'operativa, us puc garantir que nosaltres el muntem d'una setmana per l'altra, d'un dia per 2 dies després. Hem après molt el tema de comunicació online, hem après molt el tema de tecnologia, tots, des de casa nostra i tots, que això no seria el problema. Nosaltres ho tenim pràcticament muntat, si s'han de fer inscripcions online, recollir noms, cognoms i diferents metodologies, però m'amoïna més que la data límit no la marquem nosaltres, sinó la marquen els pares. Els pares haurem d'arribar un dia, que hem de prendre la decisió, escolta, què faig amb el nen, amb la nena, perquè jo començo a treballar dilluns. Nosaltres ho tenim tot preparat, perquè si ens passa això ho podem muntar relativament ràpid.
I compteu també bé de contractar més gent, entenc, Carles?
Tot depèn, us ho deia del RATI, evidentment. Nosaltres, el grup estable de monitors i monitores és molt similar d'un any a l'altre, necessitem un reforç important de personal. Aquest any potser el reforç serà més en personal intern nostre, però si els requeriments són substancials d'una major seguretat de presència, de ràtio, de monitors, doncs, evidentment, acudirem al mercat laboral com fem cada any. Sí, sí.
Doncs, Carles Poyato, director general del Club Natació Sabadell, gràcies per haver-nos atès també avui al Cafè de la Ràdio i haver-nos explicat com prepareu aquest estiu.
Moltes gràcies i bon dia a tothom.
Que vagi molt bé.
Cuideu-vos. Adéu.